La tavernera, no gaire convençuda, torna a la feina i s'entutja romant sol a la plaça mentre veu acostar-se Turiddu. Creu aleshores arribat el moment de clarificar la situació, però ell no vol escoltar-la i quan la noia li dona la prova de conèixer la seva relació amb Lola, queda torbat. Cerca de desviar la conversa i finalment és presa de l'ira davant els retrets de Santuzza. Ell no és esclau de la seva gelosia, diu. Tot d'una passa Lola soprano que es dirigeix a l'església i tot cantant una cançoneta lleugera no fa altra cosa que engelosir encara més Santuzza, sobretot quan assumeix un posat de desafiament i d'ironia. Lola entra a l'església i de nou sols Santuzza fa una darrera tentativa en Turiddu, implorant-li que no la deixi, però sense èxit. Aleshores l'amenaça, però Turiddu li respon que no vol saber-ne res de les seves dèries i la llença per terra. Tot seguit, entra també a l'església sense poder escoltar la maledicció que amb molta ràbia profereix Santuzza. A te la mala Pasqua, per juro. Acabada la tensa escena, repareix Alfio i Santuzza decideix revelar-ho tot. Acusa Lola de mantenir una relació adúltera amb Turiddu, mentre Alfio treballa fora de casa. Aquest decideix venjar-se abans del capvespre. L'escena resta buida uns instants que corresponen al famós intermedi orquestral que avui no sentirem i a continuació tothom surt de l'església i cadascú es dirigeix a casa seva, però abans Turiddu vol fer un brindis i convida tothom. Viva il vino spumeggiante! Acabat el brindis, arriba Alfio, qui Turiddu també convida a beure. El carreter, però, no pot dissimular i rebutja la invitació, mentre s'esvaeix l'alegria de tothom, que és succeïda per una preocupació general. Turiddu ho ha entès, abraça Alfio i li mossega l'orella dreta, senyal de desafiament a Sicília. Alfio surt i Turiddu, abans de seguir-lo, s'acomiada de la seva mare i li confia a Santuzza per si li succeeix alguna cosa. Turiddu no torna i la tensa espera és trencada per un crit corprenedor. «Hanno ammazzato compare Turiddu!» Han matat el compare Turiddu, amb el qual acaba l'òpera. Sentim, si us sembla, aquesta escena final. Mamma, quel vino è generoso.
Parlem d'òpera.
L'altre membre d'aquesta celebèrrima i imbatible parell operístic és Pagliacci, original de Ruggero Leoncavallo. També el llibret és seu. Leoncavallo, encara que va tenir una vida força bohèmia, era un home més intel·lectual que no pas Mascagni. De fet, seu és el que es considera el manifest fundacional del verisme, que hàbilment col·loca com a pròleg de Pagliacci. Allà, el pròlogo, que és un personatge per si mateix, encara que habitualment l'interpreta el mateix cantant que fa el rol de Tonio, un baríton, explica en 3 minuts escassos i per a tot el públic de què va això del verisme, destacant que vol presentar que el que vol presentar l'autor és uno squarcio di vita, un retall de vida. És a dir, passem de les situacions idealitzades del romanticisme a la crua realitat de la vida quotidiana, amb fins i tot els seus aspectes més lletjos. Mascagni ja ho va fer el 1890 amb Cavalleria Rusticana. Pagliacci és una mica posterior, doncs va ser estrenada en el Teatro del Verme de Milà el 21 de maig de 1892 sota la direcció d'Arturo Toscanini, quan el compositor tenia 35 anys, és a dir, no era tan jove com Mascagni en l'hora del seu triomf. Sabut és que Cavalleria va guanyar un concurs convocat per l'editor milanès Sonzogno, el rival de Ricordi, per a òperes en un sol acte. Leoncavallo, compositor poc conegut aleshores, després de veure l'exemple de Mascagni, va voler presentar també els seus pallassos en aquest concurs, però l'òpera va ser desqualificada perquè, encara que és una obra curta, és en 2 actes, o més concretament en un pròleg i 2 actes. Interrompem un moment el discurs per sentir l'enèrgic preludi de Pagliacci amb la London Symphony Orchestra dirigida per Nello Santi.